D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts. Anem als esports. El tro de Cervera torna a ressonar. Marc Márquez ha tornat avui als circuits amb motiu dels entrenaments previs al Gran Premi de Portugal de MotoGP d'aquest diumenge. Feia 9 mesos que Marc Márquez no se sentia pilot. Ho havia intentat abans, però el seu braç no va respondre. Circuit de Portimao, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí uns minuts comença la segona sessió d'entrenaments. Quines sensacions ha destil·lat Marc Márquez després de la primera sessió?
Amb el termòmetre més acurat és el seu somriure un cop baixava de la moto i es traia el casc. Després ha fet un tuit dient que el que ha sentit és molta felicitat. A la pista l'hem vist ben posat des del primer moment. Ha fet dues tandes, la primera de 7 voltes en què ha mesurat els marges de l'asfalt i l'adherència, amb algunes taques humides de la pluja d'ahir, i a la segona tanda no s'ha tallat i ha anat al ritme dels millors. Només l'han superat Maverick Viñales i Alec Rins i ha acabat tercer just al davant del seu company Pol Espargaró. Tots els missatges de prudència que ens va deixar anar ahir s'han esvaït en 40 minuts. No podem oblidar que ha estat 9 mesos lesionat i que han estat 265 dies sense la MotoGP, però no semblen tants veient-lo avui en pista. És lògic pensar que aquest gran premi se'l prendria amb més cura, però si hi ha algú capaç de trencar motllos, evidentment és ell, encara que avui, quan acabi, els seus músculs ho notaran. La segona sessió comença quan passin 10 minuts de les 3. No tenim cap dubte que voldrà ser el primer avui. I és clar que voldrem sentir que el braç està bé i llest per seguir endavant.
Doncs estarem pendents d'aquests entrenaments, però recordeu que Catalunya Ràdio farà un ampli seguiment de tot aquest retorn de Marc Márquez als circuits i de tot el Mundial de Motociclisme. Diumenge torna també l'Univers MotoGP a partir de 2:15 a l'aplicació i al portal web de Catalunya Ràdio. Doncs el retorn de Marc Márquez al Mundial de Motos coincideix en el temps amb el partit de futbol en què molt probablement el Barça jugui bona part de la seva temporada. La final de la Copa del Rei de demà al vespre contra l'Atlètic Club de Bilbao. Sevilla, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Barça i Atlètic Club ja són a la capital andalusa, on aquesta tarda tindran el primer contacte amb l'estadi de la Cartuja, l'escenari del partit. L'equip blaugrana ha viatjat aquest matí amb la incògnita de si Gerard Piqué és a punt per jugar.
Sí, l'expedició blaugrana ha arribat a Sevilla passades les 12 amb Joan Laporta al capdavant, un Laporta que ahir va ser a Madrid acompanyant l'equip en la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala, un partit que el Barça va acabar perdent. Destaca també la presència de Gerard Piqué entre els 26 futbolistes que viatgen de la plantilla. És la gran incògnita que té a hores d'ara Ronald Koeman. El jugador està amb molèsties permanents al genoll que no li impedeixen jugar, però tampoc li permeten rendir el 100%. A més, són unes molèsties que porten de corcoll el propi Gerard Piqué. És una llista de 26 futbolistes, bàsicament ha viatjat amb tots els jugadors que estan a Barcelona, inclosos els lesionats Ansu Fati o Neto. L'únic que ha quedat fora és Felipe Coutinho, que és del Brasil, recuperant-se de la seva lesió. I han estat rebuts per una ciutat, Sevilla, que els ha rebut amb bona temperatura, 19 graus, sense cap mena d'ambient de final i un punt deprimida, especialment després que ahir nit es fes oficial la suspensió definitiva de la Fira d'Abril que havia de començar aquest diumenge. Ronald Koeman té aquest dubte de Gerard Piqué, però hi ha una altra gran incògnita. És el dibuix, el sistema. Si repeteix aquesta dinàmica dels tres centrals o torna a canviar i opta pel 4-3-3. Avui, a les 6, és l'entrenament previ a aquesta final. És veritat que demà l'equip a les 11 a la Ciutat Esportiva del Betis farà una sessió d'activació, però avui Koeman té l'última oportunitat d'acabar de testejar per quin sistema opta. Abans, a 3:15, hi haurà les rodes de premsa prèvies de la final. En aquest cas, a més de Ronald Koeman, parlarà també Marc-André Ter Stegen.
Aquesta de demà serà la novena final de Copa en tota la història que enfronti el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao. I és la quarta en aquest segle XXI, amb un balanç clarament favorable als blaugrana. 6 victòries i 2 derrotes. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Dos dels clàssics de la Lliga i la Copa, que a més han compartit molts jugadors. Fins a 18 futbolistes han jugat amb les dues samarretes. Noms com ara Alex Sanko, Valverde o Joan Andoni Goicoechea. Però un dels més carismàtics és Andoni Subizarreta, que va passar ahir pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta final i de com veu el Barça.
Andoni Subizarreta va jugar 5 temporades al primer equip de l'Atlètic i 8 al del Barça, però només ha jugat una final de Copa on s'enfrontessin els dos clubs. Va ser l'any 1984, defensant la porteria de l'Atlètic Club de Bilbao. Va ser l'últim títol de Copa guanyat fins ara pels bascos. La final, que sobretot es recorda lamentablement per la batalla campal del final del partit, amb agressions entre els jugadors dels dos equips, amb Maradona com un dels protagonistes. Amb el Barça, Zubizarreta va guanyar 2 copes més, als anys 88 i 90, però jugant la final davant la Real Societat primer i el Madrid després. L'ex de l'Atlètic i el Barça va passar ahir pel Tot Costa de Catalunya Ràdio i va valorar la feina de Ronald Koeman al capdavant de l'equip blaugrana.
Le ha tocado una época pues difícil, ¿no? Difícil desde el inicio con toda la situación de, bueno, con la pandemia y toda esta situación, pero también la situación económica, la situación de Leo, la situación pues, y todas ellas pues más o menos las ha ido capeando.
I també va parlar d'un altre dels noms propis, Leo Messi. Zubizarreta està convençut que l'argentí ja té decidit quin serà el seu futur a final de temporada.
A ver, yo creo que son elementos que suman, pero a mí me da la sensación, o tengo miedo, o pienso, pues esto es como que la decisión de Leo, él ya la tiene más o menos en su cabeza, ya la tiene tomada. Entonces ahí lo que sí que tiene son elementos que, bueno, te ayudan a veces a ir confirmando, que te encuentras con situaciones que te favorecen, pero a él y a cualquier otro que tenga que tomar una decisión tan importante como esa, ¿no?
Demà, amb el cor dividit, Zubizarreta presenciarà la quarta final de Copa d'aquest segle XXI entre bascos i catalans. Les tres anteriors fins ara han estat pels blaugrana.
Aquesta tarda, a partir de les 7, al Tot Costa, podrem sentir les reflexions dels entrenadors del Barça i de l'Atlètic Club de Bilbao. I, de fet, durant tot el dia d'avui i de demà, a Catalunya Ràdio, seguiment especial de tota l'actualitat que genera la final de la Copa del Rei que Barça i Atlètic Club jugaran a Sevilla demà a partir de 9:45 de la nit. Serà demà, en aquesta final de Copa, però avui juguen dos equips catalans de segona. Comencem per l'ordre cronològic amb el partit que juga abans, el Sabadell. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que viatja a Fuenlabrada, necessitat de punts per poder escapar de la zona de descens.
I és que ara mateix són penúltims, 21ens amb 33 punts, mentre que el Fuenlabrada es troba en la zona còmoda de la classificació, 13è. El Sabadell jugarà per primera vegada a l'estadi Fernando Torres. A la banqueta madrilenya es trobarà un vell conegut, l'exjugador arlequinat José Luis Oltra, que dirigeix l'equip des del febrer quan va substituir José Ramón Sandoval. El tècnic valencià suma més de 20 anys a les banquetes amb gran experiència a segona A. Quan falten 8 jornades, 24 punts en joc, el Sabadell no defalleix en l'objectiu de salvar-se. El capità Edgar Hernández apel·la al lema de l'equip.
Claríssimament. Al final, si una cosa té aquest vestidor, aquest grup humà que hi ha aquí dins, és mai rendir-se, cada dia aixecar-se i pensar que has de millorar, has de seguir creixent, i al final nosaltres, el nostre lema dintre del vestidor és el no rendir-te i seguir creient en el que estem fent.
Antonio Hidalgo tindrà les baixes del sancionat Jaime Sánchez i el lesionat Pierre Cornut. El Fuenlabrada Sabadell comença a les 7 de la tarda.
I després, a les 9, el Girona rebrà el Saragossa. Recordem que l'Espanyol no juga fins dilluns a Almeria. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
A Montilivi, un altre partit amb urgències. No poden fallar els gironins si volen mantenir alguna petita esperança d'entrar al play-off d'ascens.
El Girona comença la jornada a 6 punts del 6è classificat, el Rayo Vallecano, i a 7 del 5è, l'Sporting. L'equip de Francisco ve de perdre la setmana passada a Vallecas, però estan convençuts que si tornen a repetir una ratxa positiva com la d'abans de jugar a Madrid, 10 punts de 12, tornaran a tenir opcions de lluitar pel play-off. El rival d'avui és el Saragossa, que ha guanyat els dos últims partits i que amb l'arribada del seu tercer entrenador de la temporada, Juan Ignacio Martínez, s'ha allunyat relativament del descens. Francisco diu que ara mateix prefereix jugar malament i guanyar.
Estamos en nuestro mejor momento con balón, creando oportunidades a través de un juego ofensivo, combinativo y vertical a la vez. Vamos a intentar de aquí al final seguir mejorando para estar más cerca de la victoria. Pero mañana tampoco me importaría jugar peor y ganar. Es un partido muy importante para sacar tres puntos y ojalá que sea jugando bien y ganando como hicimos el día de la Ponferrada, pero si no, un equipo competitivo tiene mañana la obligación de sacar tres puntos porque no hay otra opción, ¿no?
Francisco recupera Terrats, Amosainz i Juanpe, tot i que admet que els hi falta algun entrenament per poder estar al 100%. Continuen de baixa Bernardo, Pablo Moreno, Valeri i Franquesa.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Parlem de bàsquet perquè hi ha moviments a l'estaf de la secció de bàsquet del Barça. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
I el damnificat seria Nacho Rodríguez, fins ara mànager de gestió de la secció.
Doncs sí, Nacho Rodríguez acaba de ser rescindit fa un parell d'hores per la nova junta de Jan Laporta. De fet, algun acte electoral ja havíem sentit el futur responsable del bàsquet, Josep Cubells, Doncs dir que Navarro hauria de tenir, Joan Carles Navarro, un paper més preponderant a l'organigrama del Barça. I és justament Joan Carles Navarro qui substituirà a Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez hi era des del 2017, i és veritat que a l'inici del seu mandat doncs, es van prendre decisions que no van aixecar la secció, justament, però els dos últims anys aquest gran Barça, doncs, el Barça actual, que és actualment líder d'Europa i un dels favorits a tots els títols, acaba de guanyar la Copa, doncs també ha arribat sota el seu mandat, però en tot cas estava cantat que amb el canvi de presidència les seves hores podien estar comptades i per tant serà Juan Carlos Navarro qui exercirà les que fins ara era, recordem, el coordinador del bàsquet formatiu, exercirà les tasques de mànager.
Doncs aquesta és la, els moviments que hi ha, però encara hi ha més notícies de bàsquet, Ernest.
Sí, de bàsquet, d'aquestes últimes hores, al marge que el Barça ja no juga fins dissabte amb el Baxi Manresa, els altres dos equips catalans, un va jugar ahir, el Manresa, l'altre, la Penya, juga avui. El d'avui és un partit important, comença d'aquí aproximadament 3 hores, 3 hores i mitja. El Joventut juga a la pista del Burgos, que és un rival directe dins de la zona de play-off. La Penya és setena, el Burgos és sisè. I Ferran Bassa, jugador de la Penya, que torna a la pista del Burgos justament en un moment en què la Penya té encara l'opció de pujar un lloc a la classificació.
Sí, sempre tornar a un lloc on he jugat doncs és maco i és especial, però evidentment doncs, falta l'al·licient del públic que a més en allà doncs, ho dona tot, sempre omplien el camp i bueno, es trobarà a faltar.
I una última cosa, demà serà un dia molt especial per la jugadora d'hoquei patins Motxa Barceló. El seu equip, el Voltregà, li farà un homenatge que coincidirà amb el derbi contra el Manlleu. Jordi Torrio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La capitana de l'equip usonenc es retirarà quan acabi aquesta temporada.
Amb 33 anys ha decidit plegar i ella mateixa n'explica els motius.
Tothom vol recordar els seus últims anys competint a l'alt nivell i puguem tenir un bon record i crec que ha arribat el moment que estic jugant minuts i que físicament em trobo bé i vull recordar l'esport de la meva vida amb alegria i crec que així ho faré.
Motxa Barceló va iniciar l'hoquei a Girona, després va jugar al Salt i al Sant Feliu i el 2007 va fitxar pel Voltregà, on ha estat 13 anys i on ha guanyat 6 Copes d'Europa, 5 Lligues i 4 Copes de la Reina, entre altres campionats.
Aquests 13 anys que han suposat per mi el Voltregà, doncs, bueno, crec que és el club que m'ha donat la vida en aquest sentit. Ja no a nivell de títols, perquè bueno, he compartit equip amb jugadores espectaculars que han fet que els títols arribessin, però sobretot em quedo amb això, amb les persones amb les que he compartit equip.
Barceló també ha guanyat un Mundial i un Europeu amb la selecció espanyola i una Copa Amèrica amb la selecció catalana.
La portera Teresa Bernades, que ha jugat les últimes 4 temporades també al Voltregà, ha anunciat que deixa el club. No sap, però, si és un adeu definitiu.
Catalunya migdia.